La caravana, amb Joan Trias.
Senyores i senyores, un fuerte aplauso para José Bormacho.
He encontrado un chaval que, reconociendo mi larga trayectoria artística, le ha dicho, Gorbacho.
Una luz en la cabeza.
Avui a la caravana volem saludar l'actor, guionista, humorista i director José Corbacho, que ara mateix el trobem al Teatre Borràs de Barcelona fent el monòleg Ante todo mucha calma, un espectacle que ha recorregut ja moltes parts d'Espanya i que ara arriba a la capital catalana per fer-nos riure, per riure de tot i de tothom, però sobretot per riure'ns d'un mateix. José Corbacho, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, fent ràdio.
Avui fa el programa Nom la caravana, avui és un dia de caravanes.
Avui és un dia de caravanes arreu del país amb aquestes tractorades. Escolta, com va? Perquè ja has començat aquestes funcions d'Ante todo mucha calma al Teatre Borràs.
Sí. I molt bé, la veritat és que molt content. Sí? Dins d'aquesta gira que vaig fent, és com una gira interminable, perquè vaig alternant amb altres projectes, aleshores para la gira, torna la gira, i ara torno al Teatre Borràs, porto uns quants diumenges, aquest diumenge és l'últim diumenge, perquè després al març i a l'abril faré alguns divendres, perquè, bueno, el Teatre Borràs és com una mica una programació de bojos, no? I aleshores, molt content, em retrobo amb el públic de Barcelona i Rodalies, i encantat de la vida, sempre està bé, a més puc dormir a casa i tot això, que és agraït.
Per cert, que estàs al Borràs, ja havies estat amb aquest espectacle, si no m'equivoco, al Teatre Poliorama,
sí.
Però has recorregut ja mitja Espanya, o més.
Sí, faig molts bolos, i a més com el monòleg, avui en dia crec que és un gènere molt sostenible, perquè només hi ha un intèrpret, gastem poca aigua, gastem poca llum, és un espectacle bastant més sostenible que els grans musicals i els grans espectacles, doncs viatjo per tot arreu, allà on em criden, em permet estar a teatres més grans, com pot ser el Borràs, o a teatres molt petits. Aleshores, que ara vaig a Castelldefels, vaig a Eivissa, vaig a Pamplona, vaig a Burgos, i vaig fent.
Quedo amb aquests. Hi ha diferència, per exemple, a l'hora de fer humor a les diferents parts d'Espanya, entre Pamplona, Burgos, Eivissa, Barcelona?
Mira, hi ha diferències de fer una funció al Teatre Borràs un dissabte a la tarda i un dissabte a la nit. O sigui, que imagina't. Diferències hi ha sempre. I a més, fins i tot en un teatre com el Borràs, que igual hi ha 600 persones, hi ha diferències també entre el públic. El que passa és que a vegades pensem, ai, pues, riuen unes coses a Andalusia i unes altres a Galícia, unes altres a Catalunya. Jo, com vaig estar molts anys a la companyia La Cubana, una mítica companyia de teatre,
això en parlarem després,
i voltàvem per tot arreu, quan vam estrenar com el Coco Negro, hi ha l'anècdota, que no és una llegenda, hi ha l'anècdota que nosaltres vam fer unes funcions prèvies, i una de les funcions la vam fer a Segur de Calafell, molt a prop de Sitges, que és, diguéssim, la capital de la Cubana. I va ser una funció desastrosa, on la gent no entenia res, on la gent estava asseguda allà amb un envelat, i van començar a girar les cadires, a posar-se d'esquenes a l'escenari, perquè no els agradava aquest concepte del comem el Coco Negro, de desmuntatge, de tal, i vam pensar, igual aquest espectacle no l'hem de fer, però bueno, el dia següent el vam fer a Vilanova i la Geltrú, i sí que va funcionar, i després, pues, hi havia llocs de Catalunya que funcionava més o menys, o llocs d'Espanya que funcionava més o menys. Aleshores, bueno, jo crec que sí que són importants els referents, i a mi amb el monòleg també em permet que si vaig a Burgos, doncs em passo un dia passejant per la ciutat i quatre coses d'anècdotes que t'acostumen a passar, també amb gent de Burgos, oi, mira, el de Masterchef, no sé què, les incorporo al monòleg perquè crec que els referents són importants, però després el públic varia d'una funció a l'altra directament.
Com que el públic varia tant, l'espectacle també et fa canviar cada funció?
A mi m'agrada canviar-lo i de fet tunejar-lo. Me'n recordo com una temporada que vam fer un espectacle que es deia Terrat Pack, que feia monòlegs amb el Buenafuente, Alberto Romero, a l'Evole i tal. A l'Andreu em deia, és que cada dia canvies coses i tal. Dic sí, perquè, bueno, no sé, m'agrada canviar cosetes. Hi ha una base, òbviament, que explico coses de la meva família, de mi mateix, perquè sobretot ric de mi mateix, i de la meva mare, i del meu fill, i de la meva dona, i dels meus amics i del meu cunyat, hi ha tota una base, però també, com a vegades li pregunto coses al públic i dic, o sigui, a mi em passa això, o a algú li passa i tal, doncs també la funció... M'agrada que estigui com a mínim viva, que no surti allà amb un pilot automàtic, que això encara no m'ha passat, per sort, perquè crec que no seria bo, i que cada dia sigui una mica diferent. De fet, vegin el Borràs ja porto com 4 temporades que vaig venint aquí fent funcions de quan en quan, i hi ha gent que va venir l'any passat i diu, saps, és que has canviat moltes coses. Dic, bueno, sí, és que el meu fill ara ja ha crescut, la meva relació de parella està en un altre moment, la meva mare també, i aleshores van canviant una mica les coses que explico.
Ara ens ho deies, que l'objectiu de l'espectacle és, evidentment, fer-nos riure, però adonar-nos que hem de començar per nosaltres mateixos, no?
Per mi això és fonamental.
I no és gens fàcil.
Bueno, suposo que no. Cadascú també, no sé, es pot prendre seriosament o menys. Jo acostumo a no prendre molt seriosament. Algunes coses sí, no? Però a mi mateix no. Aleshores, també és una cosa que em va ensenyar la cubana. A mi la cubana va ser col·legi, institut, universitat, i a la cubana, imagina't, amb aquelles perruques que portaven, ulleres, dentadures postisses, que eren com uns teleñecos, uns guinyoles de carn i os. Aleshores, també es enfotia amb nosaltres mateixos, els propis actors i actrius, eren el de menys, tot estava a servei de l'espectacle. I a mi amb aquest monòleg me n'enfoto de mi mateix perquè també la gent vegi que està molt bé prendre's la vida amb una mica de comèdia, perquè ja saben que la vida no sempre és comèdia. És una tragicomèdia, què dirien els Estopa? Aleshores, bueno, està bé prendre-s'ho tot una mica a risa.
Com que està bé prendre-s'ho tot una mica a risa i també ens hem de prendre coses serioses, sí que em ve molt de gust preguntar-te què té de seriós l'humor?
Home, amb l'humor es poden dir coses molt serioses i a vegades l'humor serveix per parlar de coses molt serioses sense que ho sembli. I moltes vegades l'humor et porta a fer reflexions fins i tot del propi humor i la pròpia comèdia. Vull dir, un dels temes, jo crec que els últims anys que més parlem als còmics quan anem a una entrevista és de què pots riure, els límits de l'humor, no sé què. Pues això mateix també ha canviat, igual que canvia la societat, evolucionem nosaltres mateixos com a persones. Jo he fet coses que igual havia fet fa temps que ara no la faria, però qui sap si d'aquí 10 anys es tornaran a fer, perquè al cap i a la fi el món es va movent. Aleshores, jo crec que l'humor és important, però també el sentit de l'humor, però per la vida en general. Jo crec que també és un mecanisme de defensa que tenim les persones per afrontar segons quines coses, no? Aleshores, crec que jo m'ho pren molt en sèrio, que a més és el que deien els grans còmics, el Gila, que per cert, em vas robar una camisa del Gila. Què pensaves?
Que no t'ho diria.
O sigui, m'ho dius abans d'entrar al programa, diu, jo vaig robar una camisa del Gila, i jo...
Que cabrón.
O sigui, he reviscut un trauma, i dic, pues igual ho hem de compartir en directe, no?, aquest trauma.
Compartim-ho. Això devia ser l'any 90 i molt.
90 i molt.
90 i molt. Els estudis que aleshores tenia Ràdio Barcelona a les Rambles,
imagina't,
perquè a carrer Casp estaven fent obres, estaven fent l'estudi Toreschi.
Ah, és veritat.
A Cadena Ser. I
nosaltres estàvem fent Cegada d'amor.
Clar, imagina't.
De Ràdio Barcelona, carrer Casp, al Tívoli, al Teatre Tívoli. Sí.
I estàvem fent el Camp Nen sense joguina, que és aquella subhasta que presenta Rosa Badia cada any des de Ràdio Barcelona. I subhastaven la camisa del Gila, la darrera camisa que el Gila es va posar per fer un espectacle.
Era una bona prenda.
I ja vam fer un mano a mano, José Corbacho i servidor.
I se la va quedar ahí.
I me la vaig poder endur.
Demano perdó al Gila, allà on sigui, per no lluitar fins al final per la seva camisa. M'encantaria tenir una camisa al Gila i una del Rubianes.
Ui,
seria el tio més feliç del món, però tu i almenys ja tens la del Gila.
Exacte. Escolta, ara em deies, em posaves sobre la taula que a moltes entrevistes sempre et pregunten allò de els límits de l'humor, etc etc. T'ho vull preguntar diferent. Tu que has fet tants personatges al llarg de la teva història, un dels més transgressors, per exemple, era el Sebas, no?
Transgressor per dir-li alguna cosa, no? Sí, jo crec que sí.
Volia ser fi.
Però, bueno,
i elegant.
Era un personatge curiós.
Hem fet passes enrere pel que fa a l'humor? Tu creus que el Sebas ara no...
Jo el faria igualment, eh?
Sí?
Després una altra cosa és com s'ho prengui la gent, però això ja no ho pots controlar, tu. Jo sempre defenso que... a menys la majoria de la gent que es dedica a l'humor que jo coneixo, la seva finalitat és que la gent rigui. Després pot riure menys o més, però vull dir, la finalitat de ningú que ens dediquem a la comèdia és anar amb una destral i que la gent s'ofengui. Això és un efecte secundari. Què pot passar? Perquè la comèdia és molt subjectiva. Vull dir, al final, l'humor és... Bueno, l'humor té molts colors i el que li fa gràcia a una persona, igual a una altra no li fa. És molt complicat unificar amb una platea d'un teatre, d'una pel·lícula, tal, amb la comèdia, perquè la gent, doncs, bueno, riu de coses diferents i ja està bé. És molt més fàcil unificar amb el drama. O sigui, imagina't, la gent va veure La Sociedad de la Nieve, que és un pel·lículom, i tothom, ostres, La Sociedad de la Nieve, quina tragèdia, tal. Però després surten uns memes a les xarxes que a alguna gent li poden semblar superdivertits, com a mi, o hi ha gent que pot dir, ostres, però això ho trobo de mal gust, és ofensiu... O sigui, ja no unifiques. La Sociedad de la Nieve amb humor no unifica, amb drama sí. Aleshores, això sempre passa. Pues bueno, el que passa és que bueno, jo penso que s'ha de poder riure de tot i després jo ja m'he perdut on són.
De tot, eh?
No sé on són els límits de l'humor. Si no sé on són els límits del código del tráfico, de les senyals, a vegades... Aquesta senyal que volia dir, ja no me'n recordo. Aleshores, bueno, suposo que el límit serà el Codi Penal, tenint en compte que el 99,9 de les denúncies que s'han fet a humoristes i a còmics no han arribat enlloc, perquè és normal. Aleshores, no sé. Jo sí que crec que s'ha de riure de tot, perquè a vegades ho fem. És veritat que també l'humor té aquella cosa de l'humor privat, l'humor en públic... O sigui, mira, jo venia cap aquí, que m'han dit, hi ha una plaça de pàrquing aquí davant que tenim el cotxe, hi ha uns conos i no sé què. Aleshores, m'he equivocat perquè aquí al 10 metres més allà és el tanatori.
Ui.
Aquest. I al tanatori també hi ha dos conos. I aleshores m'he baixat del cotxe, he mogut els conos del tanatori i he aparcat i he vist que
una
passava una gent com de dol,
sí,
com de dol i tal, que em mirava malament. Hi havia una senyora que devia pensar, mira, el Corbacho ve al tanatori perquè potser ha perdut alguna, o ve a donar el condol amb algú. I aleshores he pensat, tu, jo crec que l'última vegada estava a l'esquerra, pujant a l'esquerra a la ràdio, i he sortit del tanatori i tal. Bueno, tot aquest rotllo era per dir, moltes vegades en un tanatori, quan estem a totes, ens ha passat, estem allà, tal, o sigui, estem tristos, i sempre hi ha aquelles ganes com d'un riure,
sí,
aquell comentari, ja no només sobre la persona que ha marxat, sinó entre allà la gent que hi som, perquè és un mecanisme de defensa, i és una teràpia. Ara, algú passa per fora i veu gent riguent en una sala d'eutanatori, pots pensar, ostres, quina mala educació, però els que estan allà dins ho necessiten, no? Aleshores, clar, és veritat que a vegades, a mi per això m'agrada molt el teatre, també, perquè al teatre la gent paga una entrada, et ve a veure, i difícilment algú que no li agrada el Corbacho vindrà al Borràs, i si ve, jo benvingut sigui, però bueno, ja està, no? Però en canvi, si això ho descontextualitzes, o vas a les xarxes, o agafes un acudit per allà i tal, és més fàcil que hi hagi algú que digui, és que a mi això no em fa gràcia. Bueno, és que, però tot és relatiu a l'humor, les cançons, Benidorm Fest, Eurovisió. És que, clar, imagina't, qualsevol tema que agafem avui en dia, hi haurà gent que li agradarà i gent que no. Pues, escolta'm, no passa res, tampoc, eh?
Ara que em parlaves dels límits de l'humor, fa uns quants dies, jo no sé amb qui parlàvem, que amb un humorista que m'explicava que l'humor, precisament, no ha de tenir límits perquè, si no, deixa de ser humor.
És que jo estic bastant d'acord amb això, i a més, sobretot, hem arribat com a una cosa, o sigui, a mi m'agrada molt veure comèdia d'aquí, veure comèdia de fora. Clar, i hem arribat a una cosa, tu veus comèdia d'altres països i tal, i veus que, doncs, no sé, pues una persona d'origen jueu i pot fer humor sobre els jueus, i surt una dona i pot fer humor sobre les dones, i surt una persona del col·lectiu LGTBI i pot fer humor i tal, i surt... I aleshores, que cadascú fa humor com del seu, però clar, tu no pots fer si no és d'un col·lectiu actiu i tal. Aleshores, clar, això és... A mi fa 3 anys em van fer un trasplantament de ronyó. Aleshores ho he incorporat al meu monòleg. Fa 4 anys no ho explicaven perquè no m'ho havien fet. Ara ho explico, però explico el meu cas, que la meva germana m'ha donat un ronyó, que com la meva germana és professora de matemàtiques, pues jo que no sabia fer equacions de segon grau, ara logaritmos neperianos i el que faci falta, i em va escriure per xarxes una persona i em va dir, és que no crec que hagis de riure del trasplantament. Dic, a veure, primer, jo no ric del trasplantament, ric del meu trasplantament, faig conya amb la meva germana, visibilitzo una cosa que crec que és interessant, i tal. Totalment tenia una conversa per xarxes, era una persona bastant educada, i tal. Al final li vaig preguntar, però vostè està trasplantat d'alguna cosa? I em va dir no. Dic, ostres, doncs deixi'm a mi, que almenys ho expliqui, no? Perquè ja no entenc que s'ofengui alguna persona que no està trasplantada de mi, que puc fer... I fins i tot ve la gent de la Fundació Puigvero, de l'Hospital de Sant Pau, que és on vam fer el trasplantament, i riuen, no? I aleshores, clar, això hi ha com una delgada línia roja que sempre estem aquí, però penso que que tampoc passa res, que si un acudit fas un acudit i molesta amb algú i tal, és tan fàcil com dir, bueno, escolta'm, perdoneu, que no volia fer aquest sideral, i ja està. Per sort no... els nostres errors no van més enllà.
Com estàs, per cert?
Molt bé.
Sí?
Superbé, superbé. Si ho sé, ho faig abans. Si ho sé, ho faig quan anava a l'institut. Anava a dir a l'ESO. Imagina quina percepció tinc. Jo, wow, que vaig fer bup i cou, anava a dir a l'ESO. Em traïciona el cervell.
Escolta, ara que em deies allò a les xarxes, reps molt hate per les xarxes? O molta pressió, si
depèn,
més no?
Depèn del dia, eh? Depèn del que dic, també. Igual després d'aquesta entrevista hi haurà algú que dirà no, perquè això que has dit, no sé què... Aleshores, depèn del dia. A vegades fas una entrevista, t'animes, opines d'un tema, que perquè moltes vegades dius... Em trobo molts col·legues i tal, no, les entrevistes, tal, t'has dit allà, i diu, bueno, escolta'm, que tampoc passa res, que es pot parlar, igual que parles amb els teus col·legues o amb la gent de coses. Aleshores, no, també és veritat que vaig tenir una època que li dedicava més temps als hates o aquesta cosa per parlar, com això. Escolta'm, però expliqui'm això i tal. Ah, després hi ha gent que, bueno, si no arriba més, tampoc vull tenir converses amb segons qui. Tinc uns quants bloquejats perquè em posava molt nerviós, i també és veritat que el temps de xarxes, ara... Bueno, l'estic invertint en fer altres coses. en produir.
Mira, de moment, aquest espectacle, Ante todo, mucha calma, per exemple, per què Ante todo, mucha calma?
Mira, Ante todo, mucha calma, perquè precisament és un espectacle que va néixer d'una època pràcticament prepandèmica, pandèmica, confinament, després lío, perquè el món sembla que sempre està nerviós, no?
Fet, em sembla que vas fer l'espectacle per streaming, pot ser?
Sí, vaig fer l'espectacle perquè quan es van tancar com la primera o la segona setmana, és que a mi justament m'havien de fer el trasplantament de ronyó l'abril del 2020.
Pam.
I van dir, no serà l'abril del 2020, i queda't a casa i ja t'avisarem. I amb aquells nervis i amb aquella cosa, i vaig dir, ostres, la gent havia de venir al teatre, la gent no podia sortir, i vaig dir, doncs mira, escolta'm, em foto... Hòstia, que em vaig fotre allà a casa, amb el mòbil, 1:20 que dura l'espectacle, i vaig dir, ho faré sense. I després estava a casa sol, que no tens cap feedback, ni un riure, ni un aplaudiment, i jo que estic acostumat a riure atronadors i amb la teva aplaudir, estava a casa i al cap de 20 minuts pensava, ostres, se m'està fent llarg, a mi mateix. I, però, bueno, en aquell moment ningú sabia el que passaria i havíem de fer aquestes coses. Aleshores vaig pensar, bueno, ante todo, mucha calma per diverses coses. El monòleg, jo tampoc estic calmat, a mi m'agrada xiqui, que la cosa vagi amb ritme. M'agrada molt un disc de Siniestro Total, que es deia Ante todo, mucha calma, i que jo el tenia, i que justament en aquella època em van regalar una edició en doble casete, imagina't, que això ja és pre-boomer, i també perquè era un grup que jugava molt amb l'humor i feia molt el gamberro. I aleshores, amb tot això, va sortir aquest títol de Ante todo, mucha calma. I allà s'ha quedat.
Aquest espectacle que el podrem veure fins al 26 d'abril, com ens deia en José Corbacho al Teatre Borràs, Ante todo, mucha calma. Em ve de gust preguntar-te per diverses coses de la teva trajectòria. Anirem rapidet.
Vinga.
Què ha estat per tu la cubana?
Doncs el que et deia, jo crec que anava a dir la meva escola, però al final són moltes més coses, escola, institut, universitat. Crec que tot el que, o el poc que sé de fer aquestes coses de teatre o tal, és gràcies a la cubana, que com era una companyia també que feia una mica de pluridisciplinar abans la letra, o sigui, també vaig aprendre coses de cinema quan vam fer La cegada d'amor, òbviament vam fer molta tele, les tresines, programes de televisió. Aleshores vaig aprendre molt, però sobretot també vaig aprendre a mirar-te la vida amb unes ulleres de comèdia i de parodia.
Les tresines, per cert, que no passen mai de moda, eh?
No, és curiós perquè jo crec que això també és un dels grans talents del Jordi Milán, del director de La cubana, que clar, té aquella com espècie de lupa de mirar, mirar fins i tot una societat a partir dels seus personatges, i a lo millor les tresines no passen de moda perquè a vegades ens pensem, com tecnològicament avancem tan ràpid, que canviem molt, però a lo millor tampoc hem canviat tant.
Quant de tresino és José Corbacho?
Mira, jo soc bastant tresino perquè a més em feia molta gràcia perquè hi havia una cosa que parlava molt de les tresines, que molta gent ho diu, no, perquè eren unes dones carrer Verdi, clar, carrer de Gràcia, aleshores era tot, no, això és supercatalà, això és supercatalà, això és supercatalà. I jo li deia al Jordi, la meva mare i les seves germanes Era, no, no és que fossin tresines, és que feien allò, que feien les tresines, allò que treballaven a casa, que els hi portaven roba, la meva germana i jo ajudant-li, venien veïns a ajudar. Aleshores, bueno, al final tresina, i després reien molt de les tresines angleses, de les tresines franceses. És veritat que tot el món de Gràcia, del carrer Verdi, que a més la Mercè Comas era de Gràcia, del carrer Verdi i tal, hi havia com una informació, però les tresines originals pel Jordi Milán estaven a Sitges, que també hi havia moltes tresines. Però bueno, hi ha tresines per tot arreu, que a més, com deien sempre a la sèrie, tampoc és una qüestió d'edat ni de classe social. Hi ha tresines molt joves, tresines d'edat estupenda, que són les de la sèrie. I jo suposo que també sóc molt tresino, i al final... I és una cosa, per exemple, que comentava molt amb el Santi Millán, que mira que és un tio que sempre ha tingut una imatge molt moderna des dels seus temps de Paco a TV3, i el Santi Millán deia, és que som uns tresinos nosaltres. El que passa és que, bueno, a vegades ens posem així roba per semblar moderns, però som molt tresinos.
Anem a més etapes, va. Què és per tu el Terrat?
Home, el Terrat, clar, si la Cubana és com una escola, igual hauria de dir que el Terrat és com un... el cum laude, allò, la tesi, no sé què, clar, perquè tot el que no havia après a la Cubana, doncs probablement ho vaig aprendre al Terrat, sobretot a nivell de televisió, clar, a nivell de televisió i de ràdio, perquè va haver-hi una època que també em feien el programa de ràdio, que òbviament l'Andreu té aquesta passió per la ràdio i l'encanta i té la encomana, però vaig aprendre molta tele i sobretot allà també vaig trobar-me molta gent, que avui en dia me la continuo trobant, i que va ser com un, clar, com un Big Bang, no?, per mi, perquè venia de la Cubana, que a més, curiosament, eren com una família, però era una cosa que les individualitats quedaven, diguéssim, sota el paraigües de la Cubana, i al Terrat comences a trobar-te també individualitats, però que també llueixen, no?, a part del propi Andreu, en l'època que jo vaig entrar, a l'Oriol Grau, amb el Palomino, al Fermi Fernández, al Sergi Mas, però clar, després hi ha entre el Santi Millán, l'Edu Soto, el David Fernández, la Silvia Abril, després obrim la carpeta d'Homo Zapping, Paco León, Yolanda Ramos, i Jordi Ríos, i clar, i aleshores allà... És tan guai com haver compartit moments professionals amb ells i personals, i sobretot perquè aprens molt.
Hi ha arribat algun moment a la vida de José Corbacho que ha mirat enrere i ha dit, hòstia, que bèstia.
Això a vegades em passa amb les entrevistes. A vegades em passen les entrevistes que la gent diu, no, parlem d'això. I jo, uau, clar, parlem de no sé què, parlem de Tapas, la peli. Clar, Tapas farà 20 anys, ara, de Tapas.
Ho recordis que...
Jo recordo, i ho recordo bé, perquè si no recordés, estaria aparcat aquí amb el tanatori.
Tapas.
Ah, por cierto, que ya tengo la tienda de campaña Gansa que te cagas, de 3 plazas. ¿Tú tienes ya los sacos de dormir?
Todavía no, primo. Oye, ¿dónde me has dicho que está el campeonato? Vamos.
A 2 kilómetros de Benicàssim, nueva toda la peña del festival. Y llenito de italiana, chaval.
Però a ti no te venia.
Tapas, que l'any 2006 et va fer guanyar el Goya a millor actor novell.
Director
no, novell.
No sortia jo a Tapas.
Correcte, director novell. I també va guanyar el Goya a millor actriu secundària, no?
Això, amb l'Elvira Mínguez. Molta Elvira Mínguez.
Ara fa temps que no dirigeixes.
Sí, fa temps que no dirigeixo, però...
Perquè aquell Tapas va marcar molt el cinema espanyol. N'és conscient o no?
Estreno una sèrie el mes que ve.
Epa!
Mac! Pregunta errònia. T'anava a dir, sí, fa molt de temps, fa 6 mesos que no dirigeixo. Però feia molt de temps, és veritat.
Sí,
feia molt de temps.
Per què aquest peron?
No podia fer-ho tot. Aleshores, clar, després d'Etapes, és veritat que vam fer Pelotas, que va ser una sèrie que va durar 2 temporades a Televisió Espanyola, es van tenir pràcticament ocupat 2 anys. Després va venir Cobardes, una segona pel·li que parlava del bullying. Al cap de 3 o 4 anys de Cobardes va venir Incidències, una pel·li que sí que aquesta va passar molt desapercebuda, que passava la veu. Aleshores, sí que portava com 4 o 5 anys sense dirigir, però perquè m'havia fotut, sobretot, a fer girar amb el monòleg, i m'anaven cridant de programes com Masterchef, que encara me suena, que jo estava a casa i pensava, jo aniria aquí. Vols venir? Vinga. Aleshores, bueno, també és veritat que vaig començar a pensar un nou projecte fa temps, fa 3 o 4 anys, i aquest projecte és el que al final és aquesta sèrie que vaig dirigir a l'estiu i que s'estrena el mes que ve a Atres Player, protagonitzada per la Yolanda Ramos. O sigui,
8 capítols de 30 minuts.
Correcte.
Nuevo Amanecer.
Un Nuevo Amanecer.
De què anirà això?
Això és molt fàcil. Mira, la Yolanda Ramos és una celebrity que en realitat l'hem canviat el nom, però és bastant Yolanda Ramos, i per sumar la cabeza s'acaba doncs, necessitant anar a un centre de rehabilitació. A ella li agradaria anar a un centre de rehabilitació i desintoxicació d'aquests de celebrities que diuen, no, Keith Richards ha netejat la sang i tal, Justin Bieber ha anat, però com no pot acabar en un centre de rehabilitació públic, i aleshores és el seu viatge, tant professional com personal, i hi ha bastant de crítica a la tele, que jo pensava que per aquí igual em dirien res, però al contrari, em cantant molt, perquè ella és jurat d'un talent.
Boníssim.
D'un talent show. I aleshores aquí hi ha totes unes metàfores molt boniques de la tele. I m'ho he passat molt bé, he tornat a dirigir, a més, pum, no anava a dir el cuquet, sinó el monstruo del lagonès de la direcció es desperta, i ara doncs, tinc moltes ganes també de, si puc alternar-ho amb les altres coses que faig, tornar a posar-me darrere la càmera, que ho disfruto molt també.
Per tant, projectes d'aquí poquet?
Bueno, ara estem, que ara es diu molt de desarrollo, en fase de desarrollo. Jo crec que el 99% de la ficció espanyola està en fase de desarrollo.
Alguna cosa es pot explicar, José, no?
No, és que és de la setmana passada. La fase de desarrollo és de la setmana passada.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
A nosaltres ens agrada molt demanar als convidats amb quina cançó volen acabar la xerrada que fem. A mi no m'agrada dir l'entrevista, la xerrada que fem. Hoy puede ser un gran día, Joan Manuel Serrat, per què?
Una gran veritat, no? A més, el Serrat, no sé, el Serrat. A mi em va inculcar el Serrat la meva germana gran.
Que, mestre Serrat, el nano.
El nano, i aleshores la meva germana escoltava molt el Serrat quan era joveneta, i clar, i ara que porto el seu ronyó, amb res sona al Serrat. I com he tingut també la gran sort de conèixer personalment i tal, i sempre les seves cançons, tinc com un parell d'artistes que són bastant diferents, bueno, i fins i tot tres, que són Frank Sinatra, perquè va néixer el 12 de desembre, com jo, però el 1915, són del mateix dia, i les seves cançons sempre em porten a algun lloc, les cançons de Camarón de la Isla també em porten a un altre per la meva família i tal, i el Serrat, a nivell personal, doncs, i això, hoy puede ser un gran día, Mediterráneo, o qualsevol cançó d'aquesta, crec que fa començar el dia o acabar-ho o transitar-ho d'una forma positiva.
Doncs acabem amb ell, amb el nano al Poble Sec, Joan Manuel Serrat, i aquest pode ser un gran dia. José Corbacho, que estrena la setmana que ve Nuevo Amanecer a A3Player i que el podeu veure fins al 26 d'abril al Teatre Borràs amb aquest Ante Todo Mucha Calma. José Corbacho, moltíssimes gràcies.
Ens veiem a la propera subhasta de camises.
Ens veiem allà.
Humoristes famosos.
No et tornaré a camisa. Que vagi molt bé, merci.
No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.